Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
És dimecres, dia 24 d'abril, el dia després de Sant Jordi. Tornem en aquesta nova edició del Via Directa, edició número 3511. Parlarem de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, farem repàs de les diferents mocions que es presenten en el ple municipal d'aquest dijous. És l'últim dijous de mes, per tant toca ple municipal, que podreu seguir en directe aquest dijous a partir de les 7 de la tarda a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la 98.0 de l'FM i també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com en format àudio i vídeo. Un ple municipal que abans, a les 6, tindrem l'audiència pública en exclusiva per Ràdio Sant Andreu. Avui repassarem les diferents mocions que es presenten en aquest ple municipal. També parlarem de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, que passa també per la celebració de la 7a edició de la Fira del Vi, que arrenca precisament aquest dimecres amb un tast de vins de denominació Alella a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert. En parlarem avui amb el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, i també parlarem amb Paco Pozo i Juan Pérez de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, que conjuntament amb l'Ajuntament organitzen aquesta 7a edició de la Fira del Vi. Comptarem amb d'altres espais dels companys de la xarxa ràdio, com l'espai del Gat Garotus o també l'espai de nutrició, i altres informacions d'àmbit local, com que la geganta La Quimeta ja llueix el mantó de 3 metres elaborat per la santandreuenca Maria Olalla. La presentació es va fer el passat divendres, i que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca posarà en marxa la taula de salut comunitària.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, ple municipal des de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, un ple que podrà ser seguit en directe a través de Ràdio Sant Andreu. Una hora abans, a les 6, l'audiència pública en exclusiva per l'emissora municipal. A continuació, parlem de les diferents mocions que es presenten en el ple d'aquest dijous. El grup municipal del PSC a Sant Andreu de la Barca reclama amb una moció l'equiparació salarial dels treballadors de les residències. El grup municipal del PSC presenta moció aquest dijous, on demana l'equiparació salarial de les persones treballadores de les residències que treballen amb persones grans i dependents. La moció recorda que a Catalunya hi ha més de 40.000 professionals del sector d'atenció a les persones grans i en situació de dependència. Juan Pablo Beas, portaveu del PSC a Sant Andreu de la Barca.
En aquest ple municipal tractem una moció que afecta a moltes persones. Hi ha molts veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca que també que es dediquen doncs, a l'atenció a residències, a cuidar la nostra gent gran, i ens trobem en una situació molt, molt injusta, no? Que hi ha unes categories i uns salaris, per exemple, els treballadors i treballadores que treballen doncs, amb les residències de titularitat pública de la Generalitat, i la resta, les concertades, hi ha una diferència de sous molt gran, no? I en aquest sentit no considerem just que hi hagi aquesta diferència tan abismal, i el que reclamem és que hi hagi una equiparació per dalt dels sous. Per tant, demanem que aquestes residències, que la Generalitat injecti una quantitat important de diners per tal de que aquests treballadors i treballadores que no estan en la pública tinguin un sou igual que els que treballen en la pública, no? Jo crec que estem en una societat que ha de cuidar més a qui cuida, i en aquest sentit hem de fer que tinguin unes bones condicions de treball, un bon salari, i això garanteix doncs, una magnífica atenció, que ja fan amb la situació que tenen ara, però jo crec que s'ha de reconèixer la tasca i doncs, equiparar el sou de qualsevol persona que treballi en el mateix àmbit doncs, que tingui una equiparació salarial.
La moció del PSC que serà presentada aquest dijous en el ple municipal, que es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Sant Andreu a partir de les 7 de la tarda. Vox presentarà una moció per ampliar l'horari de les terrasses. La formació política demana una actualització de l'ordenança municipal reguladora de l'ocupació de l'espai d'ús públic mitjançant terrasses als serveis d'establiments o de restauració. La moció de Vox demana permetre l'horari de terrasses des de l'1 d'abril fins a l'1 de novembre amb autorització fins a les 24 hores. El portaveu de Vox, Antoni López, ha comentat els punts de la moció a Ràdio Sant Andreu.
Tras escuchar a varios restauradores dándonos quejas, ojo, unas quejas que con total tranquilidad, con total humildad, etcétera, referente a que el horario de establecido, el horario de invierno, es excesivamente amplio y el horario de verano es muy reducido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el horario de invierno se compone de 7 meses y el horario de verano de 5 meses. Implicando que en invierno la terraza se tiene que recoger a las 11 de la noche y en horario de verano a las 12. Entonces nosotros entendemos que eso no es justo y pedimos justamente lo contrario. Por la mejora de los propios negocios, ante una posible creación de empleo al aumentar el volumen de negocio, y ya para más inri, puesto que la climatología acompaña, entendemos que sería muy provechoso tanto para el cliente como para el negocio que, por ejemplo, en este mes de abril ya pudieran tener las terrazas abiertas hasta las 12 de la noche. Entonces presentamos esta moción pensando que es algo totalmente coherente y, ojo, sin olvidarnos del descanso de los vecinos, que entendemos que ha de respetarse. Pero nosotros lo que pedimos que aquella terraza que no, en la cual los clientes no se comporten, lógicamente es responsabilidad del propietario o del restaurador, bueno, pues tendrá que actuar el medio sancionador para corregir esta situación. Pero también tengamos en cuenta que no pueden pagar justo por pecadores y habrá terrazas que sean más molestas y otras que no lo sean. Entonces entendemos que es algo justo, sobre todo, por el bien de los negocios de nuestro pueblo.
Les paraules del portaveu de Vox, Antonio López, davant d'aquesta moció que presentaran en el ple municipal del proper dijous, dia 25 d'abril. Som Sant Andreu presentarà una moció per implementar pictogrames als equipaments municipals per fer accessible la informació a les persones amb TEA. La moció pretén també conscienciar més a la població sobre les necessitats de les persones amb TEA i així fomentar la participació activa dels diferents comerços de Sant Andreu a Barca a través de la senyalització personalitzada del seu negoci perquè sigui reconegut per les persones amb TEA. Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu.
De instalar lo que son los pictogramas, dibujos muy sencillos que todos conocemos, que son símbolos, pero que no son ininteligibles, sino que es una especie de pictogramas que nos van a recordar cosas familiares y que nos va a ayudar, por supuesto, a nuestro entorno. Una de las cosas muy importantes es que ya la asociación Todos en Azul han propuesto al ayuntamiento como el de Tarragona y se está impartiendo. Son pues, señalizaciones con pictogramas en los principales edificios y servicios de cada lugar para que tanto nuestros niños y mayores con autismo en su día a día puedan acudir con sus padres o con sus tutores a todo tipo de establecimientos. Esa es la idea, llevarlo a panaderías, restaurantes, farmacias, en fin, que la idea es invitar a todo establecimiento que se una a este gran proyecto que hace un entorno más acogedor para las personas, para los niños con autismo. La moción plantea ser de manera, pues eso, como siempre, ya tenemos 6 mociones que han sido aprobadas unánimemente, y yo sé que esta moción va a llegar a muchos, porque imagínate que si, yo siempre pongo este ejemplo, si vas a Japón y te encuentras con símbolos y con un idioma distinto, y pues así se sienten muchos personas con espectro autista, y bueno, y disléxicos mismos, con lateralidad, y esto es pues una visión completa. Imagínate lo que te decía en Japón, y de repente que encuentres la imagen o el dibujo de un hospital, dibujo de un hotel, dibujo de una panadería, dibujo, pues esto va a ayudar muchísimo, porque son muy gráficos los que tenemos, por ejemplo, dislexia, o los que tienen síndrome de Asperger o trastornos autistas, pues somos muy gráficos. Entonces, ¿qué sucede? Que si ves un símbolo que te es familiar, pues realmente lo agradeces. Entonces, yo creo que bueno, es plantear la posibilidad de implementar esta medida en estos diferentes lugares que conviene señalar, como ayuntamientos, centros de salud, centros cívicos, conservatorios, hasta la policía, todos. Y bueno, hacer también, uno de los objetivos es que tengamos una ciudad inclusiva.
Les paraules de Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, que presentarà aquesta moció en el ple municipal del proper dijous, dia 25 d'abril. El Partit Popular de Sant Andreu de la Barca demanarà en una moció que la sala de plens tingui una fotografia del rei Felip VI. Amb la moció, la portaveu popular Sonia Aranda demana a l'Ajuntament que compleixi amb el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
El Grupo Municipal del Partido Popular de Sant Andreu de la Barca presentamos una moción para el pleno de este mes de abril, en el que instamos al Gobierno Municipal a la colocación de una fotografía del rey Felipe VI en la sala de plenos del ayuntamiento, que actualmente pues no existe. Nosotros, como grupo municipalista y constitucionalista, deseamos hacer cumplir lo que marca el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, y por lo tanto esperamos que salga aprobada por una cierta mayoría, siempre y cuando se entienda que el gobierno actual, que es FEM, siendo un gobierno municipal, respete pues este reglamento, ¿verdad? Entonces, bueno, presentaremos esta moción, recordaremos la obligatoriedad de cumplir pues con lo que nos marcan los reglamentos, y esperamos que el gobierno municipal pues así lo haga.
En Comú Podem també presenta moció en el ple del proper dijous, dia 25 d'abril. En Comú Podem, en aquesta ocasió, presenta una moció per garantir el caràcter públic del Sistema Nacional de Salut. Mariano Nieto, representant d'En Comú Podem.
Des dels anys 90, vemos com les administracions autonòmiques, com Catalunya, com Madrid, com València, utilitzen els contractes públics com a mètode legal per privatitzar la nostra sanitat. Y las consecuencias, evidentemente, las pagamos la población a diario. Listas de esperas interminables, cierres de centros de atención primaria y de urgencias, falta de personal como médicos, sanitarios, falta de recursos. Y en ese sentido, el pasado 5 de abril se presentó una proposición de ley para garantizar el carácter público del sistema de salud y revertir así la tendencia de privatización de nuestra sanidad. Desde En Comú Podem hemos presentado una moción este mes para dar soporte a esta aprobación de ley. Una ley que, de entrar en vigor, impedirá la privatización de nuevos centros sanitarios. Se establecerán medidas de seguridad para evitar que esos contratos se utilicen como una forma legal de privatizar nuestra sanidad, y se establecerán mecanismos para devolver la sanidad al control de lo público e iniciar un proceso de desprivatización de nuestra salud. La protección de la salud de la población es incompatible con el ánimo de lucro de las empresas privadas, y por eso, en Comú Podem, queremos un sistema sanitario público, universal, eficiente y de calidad. Y por supuesto, libre de privatitzacions.
Aquest és l'argument de la moció d'En Comú Podem per aquest mes d'abril, aquesta moció per garantir el caràcter públic del Sistema Nacional de Salut.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I avui dimecres comença la 7a edició de la Fira del Vi, que enguany també es complementa amb la primera Fira del Vermut. Aquest diumenge la Fira del Vi serà dissabte amb la presència de vincellers, però les activitats prèvies ja arrenquen aquest dimecres a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert. A continuació, tots els detalls de la nova edició de la Fira del Vi. Sant Andreu de la Barca celebra aquest cap de setmana la 7a edició de la Fira del Vi dissabte amb la presència d'una vintena de cellers i la primera edició de la Fira del Vermut, que serà aquest diumenge, amb importants novetats. Volem parlar de les novetats d'aquest any de la Fira del Vi i és per això que ens acompanyen Juan Pérez i Paco Pozo de l'associació Rubins. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya Miquel Àngel Abril, que és regidor d'Activitat Econòmica i Comerç a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
7a edició de la Fira del Vi i, sens dubte, és una de les més ambicioses de les Fires del Vi que s'han celebrat fins ara i podem dir que amb les expectatives molt altes, no?, de cara a aquest any.
Sí, aquest any hem volgut pujar un esglaó, diguéssim, amb aquestes expectatives. I hem treballat, hem apostat per un canvi d'ubicació, perquè la gent hi sigui, bueno, amb aquestes expectatives, no?, de que probablement tindrem més gent. I si no és així, doncs la gent que hi vingui estarà, pues, més còmoda, en un espai més gran, amb majors serveis, en fi, tota una sèrie, una aposta, no?, perquè no només la gent que ens pugui visitar estigui més còmoda, sinó també els propis professionals, els propis treballadors també, que estaran allà al cap de setmana, els cellers, restauradors, etc., també que tinguin un espai, doncs, més còmode per poder treballar. Sí, sí.
Aquest any tenim la 7a edició, però sí que la fira ha tingut un creixement sempre ascendent, no? Sempre ha anat a més, la fira.
Pues sí, realmente es el trabajo de la asociación y la gratitud de nuestros vecinos y nuestros visitantes. Indudablemente el año pasado hubo una afluencia inesperada, mayor de la prevista, y como decía antes Miguel Ángel, necesitábamos un espacio un poquito más amplio y más confortable para lo que se avecina, ¿no? Yo quería sobre todo agradecer al pueblo y se va a batir, cada año se bate algún récord, ¿no? El año pasado fue quizás de visitantes, de bodegas, que fueron 25, y este año se va a batir un récord, y es importante para nosotros, porque nosotros nos digamos, nos nutrimos de nuestros vecinos, de nuestros voluntarios, y este año van a haber 32 voluntarios, que es un número récord de asistencia, de colaboración, y es también un orgullo para nosotros como asociación, pues, tener este privilegio de que la gente nos respalde nuestro proyecto.
El tenir més voluntaris, això significa, doncs, que de cara a l'organització, doncs, l'engranatge és molt millor, no?
Sí, que duda cabe que facilita totes les tareas, perquè la idea, lo que transmitimos, es que vienen a ayudar, vienen a colaborar y a disfrutar. Con esto, con este volumen, nos permite, pues, que haya rotaciones en ciertos puestos y que todo el mundo disfrute del evento.
No sé si ens fem la idea del que significa organitzar una Fira del Vi com la de Sant Andreu de la Barca. És aquesta setmana, però clar, portem mesos enrere a anar preparant les activitats i que tot funcioni, no?
Sí, sí, indudablemente esto no se hace de la noche al día. Llevamos más de 2 meses junto con los técnicos y el ayuntamiento de San Andreu. Bueno, la experiencia de años anteriores pues es importante, pero es una tarea pues de hilvanar detalles y cada año surgen, o cada edición surgen novedades que también hay que implementarlas y aprender de todo, ¿no? De hecho, ya te puedo decir que nosotros estamos preparando la Feria de Cervelló, que es la siguiente que tenemos dentro de 4 semanas, con lo cual sí que hay que tener esa previsión. Y bueno, esta de aquí ya lo hemos encarado con una planificación muy, muy estricta y se está totalmente cumpliendo, con lo cual ya lo que nos queda es esta recta final ya pues de desarrollo del plan previsto y de disfrute.
Sí que hi ha aquí, en aquest cas, regidor, aquesta aliança entre l'Ajuntament, l'Associació Rubins, la gastronomia local de Sant Andreu de la Barca, que també participarà tant dissabte com diumenge, no? Tothom sí. Implicat.
Sí, efectivament, aquesta complicitat, diguéssim, entre totes les parts i les ganes de fer-ho el millor possible, no?, i donar un pas més, no?, com comentava Juan, doncs és clau, perquè aquí hem de sumar tots, hem de tirar tots, amb tot l'esforç organitzatiu, com bé comentàveu abans, no?, que hi ha al darrere, perquè una cosa així, evidentment, no s'improvisa, i aquí sumem tots, sí, és molt important.
Paco, des de l'associació Rubins, teniu molts seguidors, no?, des de l'associació, no?, molta gent que us segueixen a vosaltres.
Sí, bueno, ja portem una dilatada carrera, fa gairebé 9 anys que estem fent servei, que estem organitzant cates, estem organitzant activitats, i tenim pues, això, pues, gairebé 2.500, gairebé 3.000 associats, persones que ens segueixen la nostra activitat. Ahir vam estar precisament a un celler que participarà activament en aquesta fira, va ser el celler de Quim Batlle, a Alella, vam fer una sortida amb els voluntaris. I bueno, realment també és important la feina de, pues, de la publicitat, de difondre la fira que ha fet l'Ajuntament. Nosaltres tenim les nostres xarxes socials, l'Ajuntament ha arribat, la proposta de la fira ha arribat a força gent, no només aquí a Sant Andreu, sinó a totes les poblacions veïnes.
Per tant, doncs, esperar que cap de setmana s'ompli de gent l'esplanada del mercat setmanal, doncs, per gaudir de la Fira del Vi dissabte i la Fira del Vermut diumenge. La Fira del Vermut, per què heu decidit aquest any doncs, apostar per una Fira del Vermut el diumenge?
Hem apostat bàsicament perquè la infraestructura és realment costós muntar tota la infraestructura de la Fira. I diguem-ne que era una miqueta pues, aprofitar, un cop ja està instal·lat tot el tema de llums, de so, de carpes, doncs aprofitar de que dissabte sí que és veritat que s'omple, pues, aprofitar que diumenge podíem tindre també pues, aquesta oferta ja de cara pues, a la gent que potser no podia vindre dissabte, que diumenge es pogués reenganxar i oferir-li pues, aquest format més de matí i de vermut.
Sí, com deia el Paco, aquí hi ha per un cantó una optimització, diguéssim, dels recursos, no?, que entre tots suportem. I per una altra banda, aprofitant aquesta optimització, rendibilització dels recursos, també donar-li conceptualment un recorregut vital més llarg, el que és la Fira del Vi, no? Ara ja es comença a assemblar-se una setmana, no?, del vi, que potser és la fita que aconseguirem una edició d'aquestes, no?
Només queden 2 dies, eh? Perquè, dilluns i dimarts.
Entre les degustacions que ja comencen el dimecres i aquest colofó de la primera Fira del Vermut del diumenge, doncs ja tenim un recorregut de dies força interessant que ens permet somiar amb altres reptes.
És compatible, celebrar la Fira del Vi i celebrar la Fira del Vermut, Es poden anar a les dues fires,
Sí, totalmente. Creemos que es un público diferente, es un horario diferente y también un producto pues más también diferente, ¿no? creemos que el espacio es el óptimo también, y vamos a ver, hay que intentarlo, y tenemos pues los medios y la capacidad para hacerlo. Vamos a ver, yo tenemos buenas expectativas de que salga también bien.
La Déu Alella és la convidada d'aquest any. De fet, obre les activitats de la Fira del Vi, que serà aquest dimecres 24 d'abril a la Sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, amb aquesta degustació de vins del celler de Quim Batlle de la Déu Alella, no? Heu decidit aquest any que la Déu, apostar per la Déu Alella.
Bueno, como en las anteriores ediciones siempre elegimos como un eje, como una línea, este año nos parecía interesante pues atraer al público esta peculiar DO que la tenemos aquí muy cerquita y que tiene muy pocas bodegas. Ayer nos contaba que estuvimos, como decía Paco, en una visita y con los voluntarios, nos contaba Quint Batlle que solo hay 7 sellers en esta DO. De esos van a venir aquí 5. Bueno, son productos también diferentes, uvas diferentes, poco conocidas, y era una oportunidad para nosotros y también para ellos. Tenemos muy buena relación con la DO y queríamos apostar por estos productos.
La degustació serà el dimecres. No sé si encara queden places o no, perquè hi ha degustacions i tast el dimecres, dijous i divendres. Sé que algunes pràcticament està cobert, d'altres encara queda alguna plaça, no?
Sí, efectivamente. Digamos que hay 3 actividades previas. La del jueves, que es la que ha resultado a priori más atractiva, ya está completa hace tiempo. Es la de Rioja, la de Luis Cañas. Para las anteriores y posterior, o sea, para la de Quim Batlle, aún quedan unas 30 plazas y 25 apenas para degustación de espumosos de Escoffier Rousset. Bueno, seguro que en estos días os animamos a todos los que nos escuchéis a reservar, porque son ocasiones para disfrutar de primera mano de unos productos y de un ambiente que esperemos que sea el que hagamos también luego en la fira.
Feu com una manera prèvia, no?, amb aquestes 3 activitats.
Sí, bueno, se trata de eso, de un poco calentar el ambiente, que la gente que venga ya sepa, si no lo sabe, que va a ser difícil, porque en el pueblo va a estar todo muy, muy informado. Pero bueno, también le vamos a regalar, además de estos productos y ese maridaje espectacular de Alicia Charcuter, le vamos a regalar la copa para que ella tenga su copa, le vamos a regalar un portacopas para que ella venga un poco con una pequeña tarea hecha de la fira.
Recordem que per les inscripcions es poden realitzar a través del WhatsApp, a través del telèfon 640-772-778 o bé a la botiga de l'associació Rubins. Queden places per la del dimecres, la Déu Alella, i per la del divendres, en aquest cas, de vins escumosos del celler Escoffier Rousset de la Déu Penedès. Per la de Luis Cañas, de La Rioja, és la primera que ha volat, pràcticament. Bueno, no hi ha places, però sí que tindrem l'ocasió, segurament, que de degustar els seus vins el dissabte. Dissabte, com dèiem, la 7a Fira del Vi començarà a 6:45 de la tarda, 6:30, i a més, amb una presència d'una 20ena de cellers, vull dir que estem parlant d'una fira importante,
Sí, ha sido una tarea también desde la parte de la asociación, pues de prácticamente de cribaje, porque hemos tenido más de 40 inscripciones o bodegas que se nos han acercado. Algunas ya han estado con nosotros y querían repetir. Otras las hemos dejado descansar y nos acompañarán en ferias posteriores. Y estas 5 de Alella que queríamos también introducirlas. Sí, es interesante para nosotros, pues bueno, que ese punto de bueno, ese trabajo que hacemos, pues tal vez también se ve reflejado en los productores, ¿no? Que ya ven atractivo venir aquí y ser también su escaparate, ¿no? Bueno, es una tarea también, como ha dicho Paco, de divulgación, y eso pues se está consiguiendo. Estamos contentos de que vengan pues ciertas bodegas de bastante renombre.
Més tenim DOs molt variades, des de Penedès, Montsant, Ribera del Duero, Somontano, y tenim de tot.
Sí, bueno, hay que ser diversos, ¿no? Lógicamente nos centramos más en la proximidad, nos centramos, como antes hemos dicho, en la Alella, pero también en los productos de nuestra DO, que es Penedès. Hay bastantes bodegas de esa DO, pero sí tenemos los puntos que siempre necesitamos, de Somontano, de Rioja, de Rueda, que complementan a pues que sea todo más pues más diverso y más variado y más apetecible de conocer i de provar.
La ubicació, el canvi d'ubicació a l'Esplanada del Mercat Setmanal, suposa que la fira sigui molt més gran i la part de restauració de la gastronomia també és més gran aquest any, amb 6 restauradors locals.
Sí, com comentava al principi, hi ha una aposta també per la restauració i perquè s'hi trobin més còmodes amb aquest espai. Tindran un espai central on en cadascun dels llocs doncs tindran aquests metres quadrats extras per poder treballar amb més tranquil·litat, amb més qualitat. I sí, tenim 6 restauradors aquest any, o sigui, fem una aposta també per l'augment de la diversitat amb aquesta restauració, i també hem fet un incís amb la importància de que no només augmentem el nombre de restauradors, sinó també la quantitat, no?, de tapes que puguin en un moment donat a servir, perquè és important fer front als moments àlgids, no?, d'aquesta demanda de la restauració. Per tant, bueno, ja ho tenim bastant tot ben apamat. I sí, amb moltíssima il·lusió, la veritat.
De fet, si mirem el programa podem fer el nostre maridatge, no? Perquè tenim la relació de la part gastronòmica, de les diferents tapes o plats que oferiran. Per l'altra banda tenim la relació de cellers. Vull dir, nosaltres des de casa abans de la fira ja podem començar a mirar quin maridatge fem, no?
Sí, realmente es espectacular la variedad de tapas y complementos que va a haber para los vinos. Sí, se puede hacer. De hecho, muchos clientes, muchos socios nos decían que, bueno, con esta carta gastronómica, vamos, es imbatible. La verdad es que es muy variada y muy, muy atractiva. Estamos muy contentos también de ese crecimiento necesario, porque vamos a crecer en espacio, en visitantes, y la restauración era importante también que tuviera ese servicio hacia los visitantes.
No sé, Paco, si podeu fer vosaltres un maridatge ja aquí, una recomanació de maridatge entre les tapes i els vins.
Bueno, o sea, maridatge ràpid. No ens aventurem, però sí que no deixeu de tastar, no deixeu de passar per el Cafè del Casino, de la seva proposta de tapes, o per exemple per els embotits d'Alícia, xarcuters, sempre aniran bé amb un escumós, amb un vi fresquet, que esperem que el temps ens acompanyi, que no plogui, i que estiguem allà a gust.
Amb aquest programa podem fer l'analogia d'un viatge, no? Sempre es diu, un viatge es comença a gaudir des del primer moment que ho planifiques i tal. Doncs aquí igual, aquí ja pots començar a mirar la quantitat. Els cellers i la restauració, ja pots fer-te com un planning del que podràs fer, sí.
Alícia, xarcuters i formatgers, Bendita Tapa, Cafè del Casino, el Palau Vell Restaurant, el restaurant Riera 2 i Rosteria Ramírez, que s'encarregaran de la restauració del dissabte a la Fira del Vi. El sistema de fitxa com funciona? Com sempre, tenim unes fitxes com l'any passat, que es va estrenar aquesta modalitat, no?
Sí, exacto. El año pasado se estrenó la modalidad, que es muy, muy flexible porque te permite pues coger el número de fichas, tanto de gastronómicas como de bebida, pues a demanda, como uno desee. Y es un sistema pues muy, muy, muy sencillo y que la gente ha entendido bien, y vamos a seguir con el mismo.
¿Els preus?
Pues la ficha de degustación para vinos y espumosos es 2,50 y la de restauración es de 3 euros.
La copa es diferente aquest any, ¿eh?
Sí, la copa es un poquito más grande, es de 39 centilitros, es más cómoda, es más robusta y, bueno, es un cambio también, yo creo que positivo, que así la gente irá haciendo su colección de copas cada feria, también es un poco estrategia. No, en serio, es una copa más confortable y es lo que ha primado para la elección.
Parlem d'altres novetats, eh? Tindrem música amb la Lola Band, que més d'una ocasió ja ha visitat Sant Andreu de la Barca en diferents fires. Tenim un fotomatón i, a més, tenim una zona de tallers infantils, que aquesta és una de les propostes novedoses d'aquest any.
Bueno, aquesta proposta, en certa manera, és una miqueta per donar recolzament a aquelles famílies que no poden deixar els nens, que els agrada vindre a la fira. Clar, a les fires del vino és un espai, diguem-ne, massa confortable pels nens, perquè no, en certa manera no està feta per ells. Llavors el que proposem és un espai on puguin estar, tindrem monitors professionals fent activitats pels nens, i que tinguin un espai on, diguem-ne, que no emprenyin els pares, que els pares el que volen és veure. Doncs allà tindran les seves activitats i podran quedar recollits.
Sempre amb moderació, eh?
Això, sempre, evidentment, amb moderació. La Fira del Vi del dissabte, passem al diumenge, la primera edició de la Fira del Vermut. Començarà a les 11 del matí fins a les 3 de la tarda, aproximadament, amb la presència de 10 cellers.
Sí, bueno, seran 10 carpas que estarán, pues, estarán con bodegas que su fuerte o su punto fuerte son la elaboración de vermut. Es un producto muy peculiar y yo creo que a esas horas del día muy apetecible. Yo creo que darán un buen tono al evento y se complementarán con algo de vino, unas dos o tres paradas de vino y dos de cerveza artesana, que también es un poco la novedad, ¿no? Pues son productos diferentes, como antes he dicho, porque el horario es diferente y porque, bueno, pues nos apetece probar a ver si encajan bien con nuestra oferta.
Per què, si us pregunto a vosaltres, el perquè de la bona acollida del vermut o aquest retorn del vermut ja des de fa uns anys, hi ha alguna explicació?
Bueno, tradicionalment és, no, és un producte que vas fora, vas a Andalusia i no és habitual, vas al nord, tampoc és habitual, que és un producte que el seu origen és italià, es va implantar aquí, es va implantar a Reus, que Reus era la capital del vi fa 100 anys, que posaven els preus del preu del raïm. I llavors encaixa, és un producte que encaixa molt aquí pel clima i una miqueta també per aquest espíritu mediterrani que tenim, que encaixa prou bé. Ja us diem que es torna amb força, que la gent se ficciona molt. Nosaltres tenim un producte de sempre, que és el nostre vermut de les Robins, que és, diguem-ne, que és, si no és el producte que més hem venut en aquests 10 anys d'existència, pues és el segon, o sigui, vull dir que té molta, molta força i té molta, és un producte que li agrada molt a la gent.
Sí, es verdad, se me olvidaba deciros otra novedad. En este día, este domingo, sí que la Rubins, la Asociación Rubins, pondrá parada, y son con los productos que antes decía Paco, ¿no? Nuestro vermut está súper consolidado y también nuestro cava artesano, que son los productos que ofreceremos. Pero además la novedad es que en este día se presentará una botella que hemos diseñado para vermut, una botella de cristal con tapón de cerámica y con una imagen serigrafiada de lo que es la Rubins, de motivos nuestros, muy de la asociación, y también motivos de San Andreu. Creo que también es bonito, pues, integrar nuestra comunidad con nuestro proyecto.
Doncs ho afegim, a la llista llarga de novetats d'aquest any de la Fira del Vi, també de la primera edició de la Fira del Vermut, i esperem que vagi molt bé les activitats prèvies que arrenquen aquest dimecres, dijous, divendres, dissabte la Fira del Vi a partir de les 6 i mitja de la tarda i diumenge la primera edició de la Fira del Vermut a partir de les 11 del migdia. Juan Pérez, Paco Pozo, de l'Associació Robins, i Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica i Comerç. Gràcies per acompanyar-nos avui a la ràdio, per donar-nos tots els detalls. Jo crec que ho hem parlat tot, no ens hem deixat absolutament res, i ara simplement a gaudir aquest cap de setmana o aquests dies de la Fira del Vi, de la Fira del Vermut. Gràcies als tres.
Gràcies, Jordi.
Adeu. Gràcies, Jordi.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I a continuació, en el Via Directa, l'espai de nutrició amb els companys de la Xarxa Ràdio.
Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez. Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda de nou, com estàs? Tot bé?
Tot bé, gràcies. Una mica constipada, però no passa res, és primavera i ja està.
No és al·lèrgia, és refredat, eh?
No, és refredat, és refredat.
Avui continuem parlant d'etiquetatge i recomano a tots els oients que recuperin els podcasts anteriors de Menja la Vida amb My Nutritionist, Naila Martínez, perquè són petits tresors. En el darrer podcast, per exemple, vam descobrir que una cosa és el ratllat i l'altra cosa és el formatge ratllat, no? I que el ratllat no és formatge, per exemple. I avui parlarem de la xocolata, no? De l'etiquetatge i la xocolata. Què hem de saber?
Doncs parlem de xocolata perquè doncs, sabem que és un aliment que sol agradar de forma habitual a moltíssimes persones, que sol ser habitual també el seu consum en el nostre dia a dia per tots i totes els de casa. He de dir que a mi personalment no m'agrada, perquè doncs, també hi ha persones que no li agraden, però vinc a recomanar quines són les millors xocolates per poder incloure en el nostre dia a dia. Mhm.
No hi ha molta gent que no li agradin les xocolates, tampoc hi ha molta gent que li agradin les olives, no? No. A mi no m'agraden els ous ferrats, que també és per molta gent un sacrilegi.
I la tomata també sol ser un aliment que crea bastanta aversió.
Ah, sí? La tomata?
Sí.
Triturada serà.
El pan tomata, la tomata fresca.
Ah, sí?
No sé si és la textura, les llavors, tot depèn de cada persona.
Doncs...
Un dia podríem parlar d'aversions alimentàries.
Ah, sí. Sí, estaria bé, sí, divertit també. Va, tot i que no t'agrada la xocolata, hi ha xocolates més saludables i menys, podríem dir això?
Sí, hi ha xocolates, bueno, a veure, hem de dir que la xocolata saludable no és, perquè quan parlem de saludable, Pili, hem d'entendre que ens aporta, és un aliment que ens aporta salut. I al final el que ens aporta salut no és un aliment en concret, sinó els hàbits alimentaris que portem. Però sí que dins d'una alimentació saludable es pot incloure la xocolata. Uh-huh. L'ideal és consumir sempre xocolata amb percentatges de cacau alts. I aquí doncs, tornem a mirar les nostres etiquetes. No? Anem al supermercat, ens trobem moltíssimes tabletes de xocolata i el que hem d'anar a veure és, en els seus ingredients, quin és el seu percentatge de cacau. El millor seria anar a buscar xocolates de més del 85%, però l'ideal, doncs, serien xocolates d'un 99% de cacau.
99% de cacau.
Uf. Per a paladars molt educats.
Uf.
I quan parlo educats és en la reducció del sabor del sucre, perquè al final no sabem realment, o sí que ho sabem, però realment anem a reflexionar, que ja saps que a mi m'agrada reflexionar. Què és el que ens agrada, el sabor del cacau, de la xocolata, o ens agrada el sabor del sucre?
Ah,
per reflexionar-ho.
Clar. Bé, no ho sé. De les dues coses barrejades, penso. Perquè quan
pot
és...
Si,
per exemple, a mi m'agrada molt la xocolata, però molt negra. 99% potser és massa. 85, 90, mm-hmm. Sí. No? Perquè llavors és molt, molt, molt amarga. Però, per exemple, la xocolata blanca no m'agrada gens, no? D'altres coses perquè no és xocolata, diríem, no?
No és xocolata, exacte. Què ha de portar una xocolata? Ha de portar pasta de cacau, manteca de cacau i sucre, val? Si volem que hi hagi aquest percentatge de sucre. Però si mirem l'etiqueta de la xocolata blanca, no hi ha ni pasta de cacau ni manteca de cacau. Per tant, no és sucre. Ai, no és xocolata, tot i que doncs, l'etiquetem d'aquesta forma. Bé, repeteixo, eh? Què ha de dur l'etiqueta? Què hem de trobar dins dels ingredients? Doncs pasta de cacau, manteca de cacau i poc o molt, depenent de com ens agradi la xocolata, de sucre o algun edulcorant, que particularment de forma individual, o sigui, una opinió i una recomanació individual és que millor que compreu les xocolates amb sucre, si no teniu cap problema per metabolitzar aquest sucre, millor amb sucre que amb edulcorants.
Perquè ja hi som, aquesta és la trampa, no? 0% sucre, però clar, està farcit d'edulcorants.
Mm-hmm.
Químics!
Exacte. Bé, alguns...
O no?
A veure, al final tot és química. Eh? Si mirem l'etiqueta o si mirem la composició d'una poma, també hi trobarem química. Val? O sigui, no hem de tenir fòbia als additius. Molts d'ells són segurs, però sí que és cert que en aquest cas els edulcorants poden ser molt més dolços que el sucre i, per tant, que tinguem més, que eduquem el nostre paladar a tolerar sabors molt més dolços i que això perjudiqui la resta de la nostra alimentació. Per tant, és millor un sucre i com menys quantitat, millor. També el que podem fer és anar-nos habituant. Hem de tenir en compte que ja les xocolates es poden classificar segons la seva quantitat de cacau en xocolates negres, que han de tenir mínim un 55% de cacau, però això no vol dir que tingui moltíssim cacau, ho dic perquè hi ha moltes persones que van al supermercat, compren una xocolata negra pensant que ja estan comprant una xocolata amb un percentatge de cacau molt alt i mínim és un 55%. Per tant, vol dir que gairebé la meitat ha de ser cacau, però que l'altra meitat doncs, hi pot haver llet afegida o no i sucre.
Ah, clar, ens deixàvem la llet. Uh-huh. Clar.
Exacte. I després, exacte, després hi ha la xocolata amb llet, no? Doncs que té, a més de la pasta de cacau, doncs té entre un 25 i un 40% de llet, a part de la manteca i a part del sucre. Uh-huh. I la xocolata blanca, com hem dit, doncs solament està elaborada amb llet, manteca i sucre.
D'acord.
Per tant, la pasta de cacau no hi és.
Uh-huh. Clar. Això és millor?
El que és millor, Pili?
Doncs això, que no tingui pasta de cacau, que no tingui mantega de cacau.
Bé, millor o pitjor, si jo vull menjar una xocolata, el millor és que tingui pasta de cacau i manteca de cacau, o sigui, que sigui xocolata realment, no? I anar a buscar aquesta xocolata, com hem dit, doncs amb un percentatge de sucre més baix. La meva recomanació és que us aneu adaptant, que òbviament si ara esteu fent una xocolata blanca no podem passar un xocolata de 99%, i si estem fent una xocolata amb llet, doncs tampoc podem passar amb una xocolata amb un 99% de cacau, però sí que el que podem fer és passar amb una xocolata negra, per exemple, començar amb una xocolata negra, que és un mínim 55% de cacau, d'aquí podem passar amb un 70-75%, del 70-75% al 80-85% i després, doncs, progressivament anar-nos adaptant fins a arribar a aquest 99% o no, ens podem quedar al 85%. Però hem de tenir en compte que el 85% significa que molt probablement hi hagi uns 11 grams de sucre per 100 de producte. Per tant, estem parlant d'una quantitat de sucre alta igualment en el producte, per molt que pensem que és una xocolata d'un 85%.
D'acord.
Per què dic això? Doncs perquè a vegades pensem que com que ja hi ha aquest 85% de cacau, em menjo una tableta diària i no passa res, no? Llavors, com sempre, la flexibilitat existeix, puc menjar xocolata cada dia perquè al final, com hem dit, lo saludable depèn dels hàbits que jo tingui en el meu dia a dia i en la meva setmana, en el meu mes, no? I en la meva rutina diària, però sí que és cert que a vegades quan pensem que un aliment pot ser més saludable, n'abusem més del seu consum.
Ai, escolta, haurem de dedicar dos capítols a la xocolata perquè, mira, tinc 1.000 preguntes, no? La següent és aquesta. A part dels tipus de la xocolata, la quantitat de xocolata, la quantitat de sucre, no? Després tenim aquestes xocolates blanques, xocolates amb llet, que després m'agradaria que m'ho expliquessis una mica més, però com que també està sobre la taula el preu del cacau, que ha pujat una barbaritat, no? Uh-huh. I una de les coses que també fem és comprar xocolata amb fruits secs, pensant-nos també que estem fent una gran cosa saludable. O
segurament
barretes sortirà d'aquelles energètiques, o jo què sé... aquestes tortites, com es diuen en català?
Truitetes. No?
Sí, de allò de... no? Per passar...
Coquetes, es diuen coquetes.
Coquetes
Pili,
per passar la gana, que són, jo què sé, sí, d'arròs inflat, no?
Exacte.
Amb una mica de xocolata negra... Exacte. Amb xocolata negra, no sé quant percent de xocolata negra, que t'estàs pensant que estàs fent l'esnac saludable. És a dir, hi ha moltes coses, no? I en totes aquestes coses, amb xocolata, xocolateado, sabor xocolate, que tu ens dius moltes vegades...
Porta cacau, realment, el sucre sabor cacau, no?
Sí.
Parlem d'això, que quan parlem de xocolata també podem parlar de cacau i si et sembla, doncs, preparem un altre podcast per parlar dels cacaus, de les marques que hi ha i també dels beneficis del cacau, perquè també hi són.
O, per exemple, aquests ous de xocolata, no?, que teòricament són energia per als infants... Tampoc no sé ben bé que porten més... Sobretot hi ha un nino dins, no?
Sí.
Amb molt de plàstic. Allò tampoc és xocolata, no? Hi ha un munt de coses que ens... Que no...
Hi ha molt poc cacau, perquè doncs en una part hi ha xocolata blanca, no?, que no és xocolata, que no porta cacau, i per l'altra part hi ha xocolata amb llet, que per tant estem parlant que segurament hi haurà menys d'un 55% de cacau. Per tant, doncs... hi ha poc cacau i molt sucre.
I la xocolata soluble, que nosaltres et veiem fer moltes receptes on hi poses una mica de xocolata d'aquesta 99%, no? Amb pols i que després ho endolces amb dàtil, per exemple.
per exemple, o amb fruita.
O amb fruita.
Sí.
Val. I receptes de xocolata, per exemple, com crema de cacau, per dir-ho així, que ja sabem que...
Ai, Pili, jo he de donar la recepta dels bombons de maduixa.
Ai, dels bombons de maduixa, vinga.
Perquè els tenim de temporada i és una recepta que, de veritat, volarà a les vostres taules.
Va.
I simplement el que hem d'agafar és una xocolata d'un 85%, d'un 99% no, perquè no es desfarà tan bé, però una xocolata d'un 85%, per aquells que teniu paladars molt endolcits, doncs us animo que agafeu un 70-75%. I el que fem és agafar dos, tres rajoles d'aquesta xocolata, posar-la en un bol apte per a microones i escalfar-lo en tongades de 20-30 segons. És a dir, ho poso al microones, 20-30 segons, ho trec, ho remoc i ho torno a posar 20-30 segons perquè no es cremi la xocolata. D'aquesta forma es desfà tota i un cop la tinc desfeta el que faig és mullar una part de la maduixa i l'altra part la deixo sense mullar i la poso en una safateta amb un paper vegetal, per exemple, perquè no se m'enganxi al plat, i ho poso a la nevera o al congelador, si és que ho volem molt ràpid. La xocolata es torna a ficar sòlida i, per tant, tindrem uns bombons de maduixa. La maduixa li donarà el sabor dolç i estan boníssims.
Ai... Doncs
ah,
escolta,
cert,
digues.
Ah,
quina gana m'està entrant.
Sí, un cop les tenim també i podem posar per sobre ametlla triturada o coco ratllat abans de que es solidifiqui la xocolata.
Que bo. És la versió de la tardor, no? Perquè tenim aquests bombons de mandarina i ara
exacte.
Podem fer els bombons de maduixa, no? Que lliguen molt bé aquestes fruites amb la xocolata, oi?
Sí. I és una forma també de fomentar el consum de fruita en aquells nens i nenes i, per què no, persones adultes que ens costa o que us costa més consumir fruita. Doncs podem començar d'aquesta forma també.
Vinga, va. Doncs escolta, jo crec que un altre de xocolata, no sé si cal el següent o un altre dia, sí que l'hauríem de fer, perquè menys tu i alguna altra persona, normalment la gent sí que li agrada la xocolata, no? Per tant, estaria bé com a mínim saber llegir les etiquetes i saber quan estem fent aquesta acció de compra, que és el que estem comprant i que és amb el que ens estem alimentant.
Naila, en un proper podcast
sí,
d'aquesta lectura d'etiquetes podem parlar també dels cereals dels esmorzars.
Ah, això també. Ah,
també
fantàstic.
També podem portar molta cua.
Vinga, va, som-hi. Doncs continuarem aprenent sobre les etiquetes i sobre aquesta acció de compra que podem fer des de la consciència. Et seguim, Naila, a My Nutritionist, a my-nutritionist, a Instagram. I t'esperem ja amb moltes ganes la setmana vinent. Un petó ben gros. Fins aviat.
Fins aviat. Adeu.
Continguts en xarxa.
L'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio, l'espai de nutrició que escoltem els dimecres en el Via Directe. Continuem amb més informació en aquest Via Directe d'avui dimecres, dia 24 d'abril, el dia després de Sant Jordi.
Via Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directe, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
Sant Andreu de la Barca té la intenció de crear una taula de salut comunitària. Entre les prioritats, la creació d'una taula específica de salut mental. Isabel Sánchez, tècnica de salut pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ha donat més detalls.
Doncs des de l'Ajuntament estem treballant tot el tema de la salut comunitària amb tots els agents implicats del territori i l'eina que estem fent servir o que volem fer servir és la creació d'una taula de salut comunitària que treballarà els temes de salut prioritzant els que trobem com prioritzant els que pensem que s'haurien de treballar, no? I un d'aquests seria treballar la salut mental mitjançant la creació d'una taula específica de salut mental.
La taula de salut comunitària en forma part l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també el CAP com a grup directiu i s'obrirà la participació a d'altres agents de l'àmbit de la salut o escoles o entitats.
La creació de la taula de salut mental està liderada per l'Ajuntament i el CAP. i des de l'Ajuntament i el CAP, que som el grup directiu, obrirem la participació a la taula de salut a diferents agents que aniran des d'escoles a entitats o associacions de l'àmbit de la salut, i a partir d'aquí determinarem quins altres agents han de formar part específicament de la taula de salut mental.
L'objectiu principal de la taula és marcar les línies i els recursos per millorar la salut, amb especial incidència per abordar qüestions referents a la salut mental.
L'objectiu principal de la taula és treballar amb tots els agents implicats i els ciutadans quines són les línies que hem de treballar per millorar la salut mental i quins recursos podem oferir a la població des de l'Ajuntament, des del CAP i des de qualsevol altra associació o entitat que de l'àmbit.
Després de l'estiu es podria posar en marxa la taula de salut comunitària, tot i que hi ha àmbits que actualment ja s'estan tractant.
Nosaltres esperem que de manera formal, passat estiu, ja estigui creada la taula de salut. La taula de salut ja estigui creada. Estàvem en espera de tenir els estatuts, perquè clar, aquí també hi participa participació ciutadana, hem de veure com obrim això a la ciutadania, m'explico, i a partir d'aquí nosaltres creiem que per l'octubre això ens agradaria que la taula de salut estigués creada. D'altra banda, ja estem treballant el benestar emocional i la salut mental, ja s'està treballant des d'aquí. Ja estem, per exemple, amb l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat, ja hem establert un calendari de xerrades de cara a final d'any, d'aquí a final d'any. Estem en negociacions oferir recursos de salut mental als joves específicament. Vull dir, ja estem posant les primeres pedres, però com a tal la taula no està creada.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb la participació també de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, tenen l'objectiu de crear la taula de salut comunitària. Entre les prioritats, com comentàvem, la creació d'una taula específica sobre salut mental. L'objectiu, que aquest any 2024 finalment estigui creada la taula de salut comunitària.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
La geganta Quimeta ja llueix el mantó elaborat per la santandreuenca Maria Olalla. En declaracions a Ràdio Sant Andreu ha donat detalls de com ha estat el procés de l'elaboració del mantó de 3 metres. La idea de fer-li un mantó ha estat perquè li agrada que els gegants de Sant Andreu de la Barca vagin mudats.
És un mantó, perquè això no és xal, això és mantó, perquè té pic. El xal és, ja ho saps tu, és allargat, i això és mantó. I ha estat moltes hores, però ho he fet a gust, perquè m'ha sortit a mi de fer-li.
D'on va sorgir la idea? Va ser idea teva?
Meva, tot meva.
Però no és la primera vegada que li fas alguna cosa a la Quimeta, no?
El que portava jo no l'he fet, però vaig col·laborar amb una noia de Martorell. Però jo ja sabia que aquell li estava petit. I vaig dir, li faig un altre més gran. I ara tenia por que no fos massa gran, perquè me van dir, fes-li més gran, i jo... M'he posat a fer.
A mi s'ha agafat el color lila.
Perquè el fil és el mateix, el mantol no, perquè no he trobat la roba igual. I és clar, he tingut que demanar el fil per internet, per trobar-lo igual. La roba me l'han encarregat a casa Joan i he tingut que esperar que me la portessin. I quan ja l'he tingut, ja l'he tallat, ja l'he cosit, ho he fet tot jo.
Em comentaves que són uns 3 metres aproximadament.
Clar, metro i mig per cada cantó.
I això vol dir que són moltes hores de feina,
no? Jo no te puc dir les hores perquè són moltes, moltes. Jo no les he comptat.
Però una feina agraïda, no?
Sí.
Què t'han comentat els membres de la colla gegantera?
Que estan molt contents de lo que els he fet, el regal. I ara ja li estic mirant que la punta del davantal està molt vella.
Per tant, alguna cosa més, no?
I la meva filla diu, ja està, la meva mare està tocant el davantal i es posa a fer la punta.
La Quimeta, la veus contenta?
Sí. Jo és que estic, m'ha agradat, jo vull que els gegants de Sant Andreu vagin mudats. que vagin arreglats. I això m'ha sortit de mi del cor de fer-li.
Doncs ara totes les trobades doncs, portaran aquest element que has fet, eh?
Pues que la portin, que la llueixin. Que la veritat que fa goig. Jo ara que li veig posada, mira, no puc parlar perquè m'emociono.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
L'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca va celebrar el passat dissabte el seu 15è aniversari. El Parc Central s'ha omplert de música i dansa per celebrar el 15è aniversari de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca. Durant el matí de dissabte s'han organitzat tallers i activitats obertes a la ciutadania que han permès veure i sentir dansa i música, a més de conèixer i tocar diversos instruments. El Parc Central s'ha dividit en 6 espais de corda, dansa, guitarra, percussió, piano i vent, a més d'un racó infantil destinat als més petits de la casa. Sobre els tallers que s'han realitzat, aprofitant aquest 15è aniversari de l'Escola Municipal de Música i Dansa, hem parlat amb un dels professors i també professores, com la Ruby Valle, que és professora de piano.
Bueno, estamos haciendo diferentes paradas con mostrando los instrumentos que se hacen en la escuela y dejando que los niños prueben y así tengan un poco de acercamiento, ¿no? A los instrumentos, a la música. Bueno, también se está haciendo el espectáculo de danza y el taller de corales y bueno.
Sobre aquest taller de piano que esteu fent aquí, ¿és molt fàcil tocar el piano? ¿És complicat?
Bueno, el piano tiene la, digamos, tiene su dificultad, pero lo bueno que tiene es que cuando empiezas suena enseguida, ¿no? Puedes tocar con una mano y digamos que sacas provecho, ¿no? Las personas pueden saber qué estás tocando, ¿no? Qué canción estás tocando, pero se dificulta cuando empiezas a unir las manos y tienes que dedicarle un poco más de tiempo, ¿no? Pero bueno.
Bastant de temps, no?
Sí, bastante, bastante. Sí.
¿En quant de temps podrien començar ja a tocar alguna cosa més o menys bé?
Bueno, eso que depèn de cada alumne, siempre, ¿no? del estudio que, o sea, de lo que repasen en casa. Al final cada persona es un individuo, ¿no? Y depende del esfuerzo que le ponga, pues tendrá el resultado más rápido o menos rápido, que no hay prisa, ¿no? Pero importa lo que hagas en casa, sobre todo.
Amb els alumnes que tens a l'Escola Municipal de Música i Dansa, quin perfil tens? Tens algun perfil d'alumnes potser que s'hi volen dedicar, d'altres que simplement com un hobby?
La mayoría vienen como hobby, ¿no? A la escuela de música y bueno, de ahí depende de cómo se lo tomen también los padres, pues el perfil puede ir cambiando. Pero en principio viene siendo como hobby, ¿no? Pero también deben estudiar aunque sea como hobby, si no, no suena, ¿no? O sea, si no, no sacas provecho del instrumento.
David Sánchez i sóc professor de guitarra elèctrica. Doncs bueno, estem intentant que la gent disfruti de l'instrument, no? No només alumnes i gent que ja és de l'escola, sinó també la gent que pot sentir curiositat per l'instrument, que passin i coneixin una miqueta com funciona i que s'engresquin pues, jugant, bàsicament, que és el que es tracta.
En el teu cas ets professor de guitarra elèctrica, no?
Sí, de guitarra elèctrica, també faig llenguatge musical i combo, o sigui, conjunt.
I com són els alumnes de l'escola?
Com són?
Amb la guitarra elèctrica.
Home, hi ha de tots els nivells, però el més important és que tots s'ho passen molt bé. Des dels més petits, que és el més important al principi, que aprenguin a disfrutar de l'instrument, no? Juguin amb ell i mica en mica doncs que vagin agafant més disciplina i puguin arribar a tocar coses més difícils. No? Però bàsicament es tracta de disfrutar.
Oh, sí, no sé tocar, eh?
L'acte ha finalitzat amb els parlaments i una actuació del gran conjunt de vent i percussió on també s'hi han sumat altres instruments. Hem valorat aquesta festa del 15è aniversari de l'Escola Municipal de Música i Dansa amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, i també amb el director de l'escola, Oriol Cusó.
Sí, sí, primer felicitar els organitzadors, l'Oriol, el director i a tota l'escola, aquest magnífic acte que ens estan fent avui, i sobretot felicitar a tothom, tota la família de l'Escola de Música i Dansa, els alumnes, tot el professorat i totes les famílies, pares i mares, que també doncs, abnegadament van venir cada setmana a portar els seus nois i noies. I bé, és un plaer, moltes felicitats aquests 15 anys, que en siguin molts més i que ens ajudin a augmentar el nivell cultural de Sant Andreu, tant una de les millors arts que són la música i la dansa, que arriben molt fàcilment al cor.
A més, aprenentatge musical i també de dansa per totes les edats i tots els nivells.
I tant, sí, sí, que fa goig quan veiem les mostres de les actuacions i que veus, doncs, bueno, des de molt jovenets i molt nens fins a gent adulta, inclús alguns jubilats i tot. Vull dir que sí, sí, és un goig que no sigui, no es pensi que només és una escola de nens, sinó que és una escola per totes les edats, adults també, i bueno, és això, és agrair que poder tenir un servei municipal des de l'Ajuntament de tan alta qualitat i d'ajudar doncs, això a pujar el nivell cultural de la població.
Sí que és habitual doncs, veure l'Escola Municipal de Música i Dansa també al carrer, no només a l'escola, sinó al llarg de tot l'any veiem fent activitats al carrer.
Sí, sí, és d'agrair, sobretot també doncs, l'empenta de l'Oriol, del director, i de dinamitzar tota l'escola per estar sempre, doncs, cada vegada que li demanem alguna actuació al carrer que ens ajudi o a qualsevol festa, doncs, sempre disposats, sempre, doncs, bueno, això... És d'agrair aquesta predisposició i aquest bon ambient que hi ha amb l'Escola de Música i la col·laboració que estem tenint, que tot i les nostres mancances pressupostàries doncs intentarem recolzar sempre en tot el possible.
S'acompanya també Oriol Cusó, director de l'Escola Municipal de Música i Dansa. Avui aquí en el Parc Central, déu-n'hi-do, la festa que heu muntat.
Hem muntat un bon pollastre, sí. La veritat és que sí, estem molt contents perquè portem molts mesos pensant-ho i clar, quan ho penses doncs tot surt bé, però després ha de sortir bé a la realitat, no? I estem molt contents perquè sí, perquè fa un dia fantàstic, el sol no crema, no fa vent, vull dir, ha quedat tot molt ben distribuït, està ple de gent, els alumnes els veus molt feliços, els espais han funcionat de forma independent, o sigui que passen moltes coses al mateix temps. Així que sí, la veritat és que de moment està anant fantàstic.
Diferents espais on podem veure pràcticament totes les disciplines que toqueu des de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
Sí, la idea era això, no? Mostrar tot el que fem amb música i dansa, no? Llavors era que poder dividir el parc en diferents zones, en diferents espais, de dansa, de guitarra, de corda, de vent, de piano, de percussió... i també un racó infantil, llavors que la gent pogués fer, com que teníem la intenció que vingués molta gent, doncs això, que passessin moltes coses i que poguessin veure, doncs, que fos una mostra realment del tot el que podem oferir des de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
Hem vist tallers per tocar la bateria, el saxo, explica'ns.
Sí, o sigui, a nivell d'espais tenim, aquí a l'inici tenim percussió, tenim de vent, tenim un racó infantil, després tenim un d'instruments de corda, tenim un d'instruments de piano, uns de guitarres i un de dansa.
Els que sou de l'Escola Municipal de Música i Dansa esteu molt identificats avui, amb una samarreta que heu estrenat per l'ocasió.
Estem amb una samarreta xulíssima i des d'aquí també un fort agraïment al Departament de Comunicació i de Participació Ciutadana que ens han ajudat molt perquè això fos possible. I sí, sí, estem molt contents perquè, bueno, és que és un dia especial, també 15 anys tampoc els fa sempre, és un servei públic que està arrelat aquí a Sant Andreu i sí, ens uneix i els alumnes, tothom estava superfeliç quan, amb aquest detall que s'ha tingut, amb aquest regal, doncs la veritat és que tothom està molt, molt orgullós, em sembla, de portar-la.
15 anys per 15 anys més, de cara al futur, aprofitant que tenim aquí el regidor de Cultura, com ha de ser l'escola dintre de 15 anys?
L'escola és com la vida, l'escola ha de tenir moviment, l'escola ha d'estar viva, ha d'estar desperta i ha de això, anar-se transformant, no? Amb el que tenim, perquè el que tenim és el que som i la gent està contenta, la gent vol venir a aquesta escola, però sí que desperts, no? D'anar-nos sempre això modificant, adaptant per seguir donant un bon servei a tothom.
Regidor?
Sí, sí, perfecte, ho diu molt bé l'Oriol. A més, ell també sempre té noves idees, nous tallers per nadons, sempre estan innovant, sempre estan intentant doncs, crear noves novetats per a l'escola i la veritat és que sí, que intentarem doncs, des de l'Ajuntament recolzar en tot el possible perquè pugui ser això un referent a la població per tota la gent que té doncs, inquietuds musicals i de dansa i que, vaja, que és molt important per l'Ajuntament poder tenir aquesta escola de tant prestigi.
amb una gran festa on la música i la dansa ha estat protagonista. L'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca ha celebrat el seu 15è aniversari a l'aire lliure i, a més, amb un acte que ha compartit amb la ciutadania al Parc Central.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
I com cada setmana, també comptem amb l'espai del Gat Garotus.
Gat Garotus, amb Pili Garcia i Anna Canyi. Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És Gat Garotus. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser. És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
...de casa i s'endinsa la natura, perquè conversar amb la Tatiana Cercós d'Artèria Botànica és endinsar-se al bosc, és collir tresors en forma de flors i fulles en els marges dels camins. La Tatiana és art en forma de joia, de tintures, de ceràmica, de territori. Artèria Botànica és el nom, però també l'essència i la consciència del projecte. Artèria Botànica. Art, llavors, consciències, joies i molt, molt amor a la natura. És llaminer, eh? Doncs som-hi. Entrem al Gat Garotus.
Tatiana Cercós Castany, de Artèria Botànica. Ets joiera i artesana. Molt benvinguda. Què tal, com estàs? Com va tot plegat? Tot bé?
Molt bé, Pili, moltes gràcies. Jo estic encantada de ser aquí amb vosaltres. Sí, sí.
Nosaltres tenim moltes ganes de conèixer i conèixer la teva obra, o a l'inrevés, no? A través de la teva obra, conèixer-te a tu, perquè em penso que una sense l'altra no poden anar deslligades, oi?
Bueno, clar, Artèria Botànica al final és un projecte personal i llavors al final la feina, no, on acaba una cosa i comença l'altra, doncs la línia és molt fina. Sí.
Doncs va, explica'ns, tu fas joieria basada, o com dir-ho, una mica gaudiniana, no? Basant-te en la natura.
Clar, jo vaig començar a fer... Bueno, vaig estudiar joieria i arts i disseny a l'Escola Massana i vaig començar, quan vaig acabar, doncs vaig començar a fer joieria, no? I era un tipus de joieria també molt orgànica, amb acabats així molt rústics i tal, però mai m'havia fixat en el tema de les plantes. I llavors tot va començar un dia que vaig fer la pinya del pi, quan comença a créixer, que és molt petiteta, doncs vaig decidir fer-la de plata. I el procés de tot això, doncs, em va agradar moltíssim, vaig veure que la gent també, i vaig dir, ostres, doncs anem per aquí, i em vaig especialitzar en joieria botànica, i ara pràcticament doncs, el tema de les joies només faig joieria botànica, també algun encàrrec, no? però el que ofereixo a la pàgina web, el que porto a les fires i mercats, és la joieria botànica.
Des d'on ho fas? Perquè això també m'agradaria que ho expliquessis. Físicament,
doncs,
des d'on?
Clar, just fa molt poc estem d'estreno, diguéssim. Tenim un nou taller a Vallfogona de Balaguer i és un espai nou, reformat i molt bonic. Jo estic molt contenta d'estar aquí, doncs perquè m'ofereix la possibilitat també de poder fer formacions i cursos, doncs, a la gent que m'ho ha demanat. La veritat és que és una cosa que no havia buscat i va ser com gent que m'estava escrivint per l'Instagram o enviant correus, no? Doncs si podia fer una classe d'alguna cosa, i ha sigut com una oportunitat que m'ha vingut i estic encantada. Jo crec que de cara a aquesta primavera, a l'estiu, doncs començarem a fer les classes i formacions.
Per tant, per una banda, no? Hi ha la part de l'artesania, aquestes joies que tu fas de forma artesanal, en plata, i basant-te en la natura, no? Però per l'altra hi ha molta altra part, no?, d'artesania que has anat heretant o que has anat, no sé, gaudint al llarg dels anys i has anat aprenent, i després la part de la divulgació i dels tallers. Fas tot.
Sí, jo crec que... Bueno, el nom de la marca, Artèria Botànica, crec que ho defineix superbé. A mi m'agraden molt les definicions i, bueno, no, tots sabeu, no? L'artèria és una vena del nostre organisme, no? Però també és l'artèria, és una línia que bifurca diferents coses, no? Pot ser l'artèria d'una ciutat i, no sé, per mi Artèria Botànica és com una línia d'on apareixen diferents camins que estan tots relacionats amb la natura i amb les plantes. Llavors, principalment sí que és veritat doncs, que em dedico a la joieria i la meva principal formació ha anat cap aquí, però arrel de treballar doncs, amb les plantes i amb la botànica, doncs, he anat descobrint d'altres disciplines que les he anat fent una mica meves i portant al meu territori aquest més natural, com els tints naturals, faig també moltes boles de llavors doncs, per reforestar espais i, de fet, és un detall molt bonic, les boles de llavors, doncs, que quan compres una peça meva doncs, et pots emportar i al final no només és un collaret, no?, per exemple, sinó que al final té una història darrere i t'emportes alguna cosa més. Llavors, jo penso que el tema d'artèria botànica s'entén molt bé quan veus tot el projecte i totes aquestes vèrtebres no?, que van sortint de l'artèria principal, per dir-ho d'alguna manera.
Capilars, no?, fins als capilars, a tot arreu.
Sí, sí.
Parla'ns d'aquestes boles de llavors. Explica'ns què sí, són exactament.
Mira, les boles de llavors és un projecte ecosostenible de retorn a la natura i són boles que estan fetes amb terra, argila vermella, aigua i llavors de diferents plantes. Llavors, bueno, jo normalment cada setmana estic fent aquestes boletes doncs perquè és això, no? Són un regal amb cada peça d'artèria doncs, i després també les utilitzo molt per fer detalls. Moltes vegades la gent em fa càrrecs, no? Per esdeveniments, per bodes, festes i coses així, doncs utilitzen aquestes boles com a regal pels convidats, per exemple. I les boles aquestes, doncs, n'hi ha de diferents maneres. Jo en faig unes que són completament rodones, és a dir, és una bola. També hi ha la forma com un disc petit que serveix per reforestar espais que fan pendent. Llavors, clar, si tires amb la bola, cauria rodolant i el tema del disco doncs, es queda allí on la deixem nosaltres, no? I ens assegurem de que la llavor, la planta, creixi al lloc on vulguem. Jo normalment faig les boles rodones i em faig de diferents espècies, diguéssim, no? Normalment també faig cursos per escoles o biblioteques, institucions i coses així i podem triar com diferents packs. Hi ha uns packs que són amb llavors de l'hort i utilitzem llavors de tomata, d'enciam, de pastanaga. Després n'hi ha unes que són les plantes aromàtiques i després tenim les flors de primavera. Aquestes són els tallers que jo faig de les boles de llavors. Però n'hi faig de, no sé, ara per exemple per la Fira de Nadal, que vaig estar aquí al Mercat dels Artesans a Lleida, al carrer Major, doncs les boles que regalava eren amb llavors de girassol, no? Que és molt bonic. Llavors de cara a l'abril o al maig totes aquestes persones ja poden plantar la seva llavor i tindran els girassols.
Uh-huh. Que bonic, no? A més, veurem com creix la natura, no? És, allò que no és immediat, no? Que vol temps i que
clar, al final
es connecta.
És com tancar un cercle, no? Jo utilitzo les plantes doncs, per fer les joies, les agafo de la natura per fer les joies i serveix com per fer un retorn uh-huh. a la natura doncs, d'aquella espècie.
Doncs això et volia preguntar ara, Tatiana. Parla'ns del procés, del teu procés de creació. T'ho dic també perquè avui, perquè també has d'estar molt connectada, no?, amb les plantes, amb la botànica, amb el nom de les plantes, perquè estem tan desconnectats nosaltres que tot ho fèiem amb genèric, fins i tot la gent que vivim a rural, eh? Plantes, arbres, herbes.
I ja està.
Sí, ja està, no? Per tant, aquí tu també sí. Has fet un... Suposo que...
Clar, jo, per exemple, jo no tinc formació de botànica com a tal, ni d'agrònoma, ni això. Que de fet, tinc molts clients que són agrònoms o forestals, no? Clar, jo una mica he anat com descobrint també les plantes a l'hora d'endinsar-me en tot aquest món. I, de fet, el meu procés de treball comença sortint a fora. O sigui, poques vegades comença el procés a dintre del taller. Normalment doncs, és a l'exterior, amb un viatge, amb una passejada per un camp, amb algun bosc. Normalment comença així. Sí que és veritat que tinc moltes plantes d'aquestes doncs, que utilitzo, que ja les tinc plantades i que les tinc molt a prop meu, però d'altres doncs, tinc col·leccions territorials que són col·leccions que han nascut d'un viatge, per exemple. Doncs, en tinc una que és de les Illes Azores i són amb plantes endèmiques d'allà, no? Per exemple. I penso que és molt bonic també utilitzar el territori com si fos una mica... Al final són col·leccions territorials i ens emportem un bocinet d'aquell paisatge, no? És com un souvenir d'aquell lloc, gairebé, doncs una mica és el, ens emportem el bocinet això, d'aquell espai i d'aquell paisatge que hem viscut. I res, comença a l'exterior, després de recollir les plantes d'un espai i una selecció, i llavors comença ja una mica doncs, cap a on tirem, no? Si al final doncs, seran unes arracades o serà un anell o cap a on tire la cosa. Sí, però sempre comença a fora.
I per tant, què és allò que et crida l'atenció per dir, mira, d'això sí que faré una joia i d'això no, ho descarto?
Clar, hi ha moltes plantes, per exemple, les suculentes, és relativament molt més senzill el procés de fer perquè són plantes carnoses que elles ja tenen una forma com prou sòlida doncs, per fer-ne un motlle de guix. I el que faig és un motlle de guix que al ficar-se al forn, la peça que hi ha dintre, com que és una planta, per tant és un material orgànic, es crema i queda el buit. I aquest buit és el que s'omple de plata fosa. Bueno, de plata o del metall que vulguis, no? Clar, per exemple, les suculentes, no? El que et deia són plantes carnoses que fan que directament en puguem fer un motlle. Però sí que és veritat que hi ha fulles, normalment passa sobretot amb el tema de les fulles, que són molt finetes, i llavors que el que faig és donar-li un gruix doncs, per poder fer aquest motlle de guix i assegurar-me doncs, de que la fulla no surti trencada, que tingui una certa consistència, no? Que no sigui dèbil. I llavors, per exemple, la fulla de la sàlvia, que és una de les meves grans col·leccions i que crec que a la gent li agrada molt, 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 quan tens la fulla de la sàlvia ja amb joia, si t'hi fixes, doncs per la part de davant té tota la textura de la fulla de la sàlvia, que és molt maca i té com un punt així com de vellut, però la part de darrere doncs, no és la fulla, hi ha unes capes, no, de cera que li dono per fer-li aquest gruix i llavors poder fer el motlle. És també depenent de... doncs de la planta, no?, i del que em vaig trobant.
Uh-huh. Que venen ganes de mossegar, t'ho diu la gent.
Bueno, no sé, les joies no sé si mossegar, però les boles de llavors, moltíssima gent les olore. Quan les dic que són boles de llavors, es pensen que ja fan olor, i realment, bueno, pues fan olor de terra, no? Però no hi ha, no, encara no fan olor de planta.
Hi ha alguna flor, alguna fulla, o algun petit arbust, una branqueta, que tinguis ganes de treballar amb ella, però que se't resisteixi per la dificultat que sigui?
Clar, per exemple, jo com que treballo directament amb la planta real, és a dir, no faig una reproducció jo després de tamany més petit o alguna cosa, no, sinó que és la planta tal qual és, amb les seves dimensions. Jo, per exemple, a mi el girassol m'agrada moltíssim i, de fet, faig, com et deia, no? Moltes boles de girassol i tinc moltes ganes doncs, d'aquesta primavera i estiu fer una col·lecció del girassol i la veritat és que, clar, el girassol per tamany doncs, és molt gran. Llavors, ara estic treballant amb les pipes d'aquest girassol, que crec que sí, que crec que és un tamany molt bonic doncs, per fer peces de joieria i que ens recorde, no?, amb aquest girassol.
I per què mantenir... doncs, les dimensions de la peça, o sigui, de la natura, no? Perquè aquesta còpia exacta i no fer un girassol petitó.
Clar, bueno, podria fer un girassol, no? És a dir, modelat amb cera i tal, i podria fer un girassol, però jo penso que la gràcia del meu projecte és utilitzar directament la mateixa planta, conservant totes les característiques de forma doncs, que té. Si a vegades utilitzo arrels, molts cops, per exemple, les arrels són molt maques perquè tenen com moltes textures i moltes, és com moltes protuberàncies, no? I coses d'aquestes que a mi m'encanten i penso que al final, si tu intentes fer una còpia, mai aconseguiràs allò igual i penso que l'essència d'Artària Botànica és el fet d'utilitzar directament aquella planta.
Tot tipus de joies, no? Arracades, collars, anells...
Sí, fins i tot a fermalls, no? L'agulla de pit. Penso que és una tipologia de peça que cada cop s'utilitza més, que potser va estar com uns anys una mica doncs, no tan demanada, però, ostres, l'agulla de pit, sobretot a l'hivern, hi ha molta gent que la demana i que la vol. Per tant, jo les meves col·leccions sempre intento, no?, introduir alguna peça de pit d'aquella planta.
I més plantes de primavera, d'estiu, de tardor o d'hivern, què?
Ostres, no ho sé, perquè una mica també és el que em vaig trobant. Sí que és veritat que, per exemple, per la pàgina web tinc 5 col·leccions fixes i d'aquelles peces, doncs, per mi és fàcil anar fer-ne reproduccions, doncs, perquè tinc uns motlles de silicona i els tinc. I després sí que tinc més peces úniques, que són les que trobes a les fires i als mercats, no? O quan vens al meu taller, que aquelles peces sí que doncs, són úniques i no les té ningú. Llavors, clar, moltes vegades em trobo amb encàrrecs que em demanen doncs, una planta en concret, una fulla d'alguna planta en concret i resulta doncs, que ens hem d'esperar perquè doncs, aquella planta encara no ha sortit o no hi és. No? I està molt bé perquè ens recorda una mica el temps de la natura i l'espera i que amb aquest món que anem tots tan ràpid i que ho volem tot amb aquesta immediatesa, doncs penso que també és bonic el fet aquest no, de saber parar i esperar-nos i entendre que la natura doncs, té un cicle i un temps concret.
Però sempre t'hem de demanar, no, quan et fem encàrrecs no especials i individuals no, i genuïns, alguna cosa vinculada a la natura. No?
Sí. Sí, mira, jo faig molts tallers per nuvis, per gent que s'ha de casar i que volen celebrar aquest dia d'alguna manera especial, no? I llavors, moltes vegades, doncs jo els hi saben la meva feina i el meu treball i, no? I tot el procés, llavors jo els hi comento, ostres, doncs porteu-me al taller perquè ells es fan la seva joia. És a dir, els tallers no els hi fa jo la joia de la seva boda, del seu enllaç, sinó que el fan ells. Llavors, clar, és una experiència que viuen conjunta i és molt bonic. I molts cops jo els hi dic, ostres, porteu algunes plantes que per vosaltres doncs, siguin especials o fins i tot alguna pedra, alguna roca d'alguna muntanya, d'algun indret, no? I porten coses superxules i molt interessants.
Sí. I la pedra per què? També per fer textura?
Clar, llavors, per exemple, amb la pedra o amb l'escorça d'un arbre podem agafar la textura o fins i tot d'un terra, no? I a partir d'aquesta textura, doncs, fer-ne les peces, sí. Jo tinc la modalitat aquesta dels tallers de nuvis. Hi ha com dues maneres. N'hi ha una que és que els nuvis venen al meu taller i fan el taller allà amb els elements de la natura que han portat, o hi ha el taller itinerant, que és, jo tinc com un mini talleret portàtil i anem a un lloc especial doncs, per a aquestes persones. No? Pot ser finques d'oliveres, hem anat amb camps de noguers, camps de blat, i llavors, bueno, que són especials per ells, i fem el taller allà, en directe, i es crea un clima... Bueno, superbonic i molt emotiu, la veritat, perquè estic els nuvis i jo i anem fent i anem treballant i, bueno, és un taller molt xulo.
I es fan ells mateixos els anells de casament?
Sí, bueno, clar, es fan fins a un cert punt.
Ah,
després,
val, perquè després...
Tinc una feina si... jo al taller.
Ara.
Sí.
Val.
Però és molt bonic perquè, clar, veuen com tota la primera part, no? Que és d'on sortiran les nostres peces, no? I tota la textura de les joies la recullen ells i és la textura que ells volen. De fet, llavors també utilitzo fang per agafar les textures i les mostres i tal que fem de les fulles i tot això. I llavors, de fet, aquest fang el convertim també en unes safates de ceràmica que les podem coure doncs, al forn que tinc al taller. I llavors, bueno, s'enduen moltes coses. S'enduen les peces de joieria, però també s'emporten tot el fang amb unes peces de ceràmica fantàstiques que les han fet ells i és molt bonic, sí, sí. El tema aquest dels casaments a mi m'encanta. Sí, perquè... és molt maco. A mi m'agrada molt treballar amb les persones i llavors penso que a vegades tenim una feina com molt solitària al taller i quan surten projectes d'aquests, doncs, som d'agrair.
Però després sí que tu, no sé, l'acabes d'afinar, no?, que no es faci una ferida.
Sí, clar.
O que l'anell o sigui prou rodó,
com una mena
que
de prototip,
després has de portar molts
correcte.
Anys. D'acord. Diuen l'experiència,
sí, sí, sí,
no?
I després, clar, durant el taller està tot... els hi vaig com pautant i donant una mica d'indicacions doncs, perquè tot acabi de rutllar. Sí, sí.
Per tant, també fas ceràmica i fas tint. Oi?
Sí.
Com hi entres aquí?
El tema dels tints naturals sí. També s'utilitza molt amb el tema dels rams de núvia. Hi ha moltes núvies doncs, que després de la boda no saben què fer-ne del ram i me'l porten i el convertim en un mocador de seda natural amb totes les seves flors estampades. És preciós.
Què em dius? Sí, sí. No, explica'ns-ho millor, això. O sigui, sí. Que després estampes les flors
amb
un mocador.
És molt maco, això. clar, hi ha moltes núvies que el ram doncs el regalen, no?, molts cops, i n'hi ha que el tenen a casa o que l'assequen, tal, i n'hi ha moltes que no saben què fer-ne. I arrel de fer aquests tallers i tal, va sortir tot una mica així improvisat, i parlàvem amb una núvia un dia, dic, ostres, dic, pues, si vols, doncs jo faig tints naturals i el tenim amb un mocador, no?, amb un fular de seda. I a partir d'aquí, doncs, n'he anat fent molts més i, bueno, penso que és un record molt bonic també d'aquell dia, no? És com acabar amb el ram, l'acabes portant a damunt sempre que vulguis, perquè el tens amb un mocador, no? És un teixit de seda natural. Normalment utilitzo un teixit que es diu crepé satín, que s'utilitza molt, doncs, això, per fer vestits de núvia. És un teixit molt maco perquè per una part, doncs, és molt brillant i per l'altra té un punt així més mate. I res, llavors es fa el procés de l'ecoprint, que utilitzo les plantes directament estampades a damunt de la... Bueno, de fet, no són estampades, és la mateixa planta, doncs, que deixa el tint i la forma damunt del teixit, de la tela, en aquest cas de seda natural.
Que xulo. Escolta, i per a les persones que ja estiguin casades o que no es vulguin casar, diguéssim, clar, com accedim a tots aquests tallers? Podem fer-ho igual,
clar,
no?
Molts cops tots aquests tallers venen amigues i amics a fer-los. És a dir, i ara t'he parlat del tema dels casaments, però que podem vindre. He tingut germanes que venen a compartir aquest taller o amigues que el venen a fer. Nuvis que fa anys que s'han casat i que celebren les seves noces. També n'he tingut. Res, em poden escriure un correu i en parlem, ens explico tots els detalls i tant.
I la ceràmica?
Clar, la ceràmica és que, clar, jo, a part del tema de tarteria botànica, és que hi ha moltes branques.
Una mica de cul inquiet, me sembla, Tatiana.
Clar, bueno, a part el tema de la ceràmica ve una mica donat perquè jo faig trofeus i guardons per diferents certàmens. Ara, per exemple, al febrer tenim el tema de l'Animac, del Festival d'Animació d'aquí de Lleida, doncs jo faig els guardons de l'Animac, no? A part, entre altres coses i projectes que tinc durant l'any amb el tema aquest de trofeus. Llavors, normalment, quan faig els trofeus, la base del trofeu la faig de ceràmica i després hi ha una peça, doncs, que és de llautó o de bronze, no?, que acompanya, doncs, acaba de fer de tot aquest trofeu. Però la base sí que és de ceràmica. I arrel de treballar amb la ceràmica, doncs, també l'utilitzo una mica, doncs, per fer peces més utilitàries, no?, com vaixelles i coses per casa, però sempre amb el motiu de les plantes i tenen les textures de, doncs, això, de fruits i de plantes del meu indret.
Que xulo. Per tant, oberta a tot allò que et vingui de manera creativa, no? Tot allò que sigui, al final, uns trofeus joia, que al final deu ser això també, no? Petites joies en forma de trofeu.
Sí, sí, sí. Són peces, sí, són peces que estan, normalment això, estan fetes amb llautó o amb bronze i estan combinades amb ceràmica. Llavors, clar, són peces úniques fetes a mà. Per mi és molt important l'artesania i tot el que té a veure amb el tema de la botànica. I penso que és molt bonic també de poder-ho compartir. Per això també tot el tema aquest dels tallers.
I et podem comprar totes aquestes joies, fulars, o podem contactar amb tu a través d'arteriabotànica.com, també a través d'Instagram, sí?
Sí,
I et podem vindre a veure Vallfogona de Balaguer?
Oh, i tant, a mi m'encanta rebre gent. Ara mateix, mira, tinc el taller, demà hem d'acabar de muntar i d'acabar de ficar-lo ben bonic, perquè, clar, fa res que hi som, però sí que jo estic encantada de rebre gent i que vinguin aquí, i tant.
Parla'ns una miqueta ràpidament, de com és aquest nou taller que heu fet a Vallfogona de Balaguer, perquè us heu arranjat una antiga granja, no?
Aquest taller principalment ha estat ja pensat, doncs, per fer classes. Llavors, al final és una aula, però que jo també hi treballo i també hi tinc una part de les peces exposades. Llavors, és un taller que hi haurà un apartat de ceràmica amb el forn i tot el fang per treballar. Després hi ha un apartat que hi ha tot el tema dels tints naturals i després hi ha l'apartat de joieria. O sigui, que hi ha com diferents raconets, per dir-ho d'alguna manera. I al mig hi ha una taula immensa gegant, doncs, per treballar allí tots i totes juntes.
Ai, que m'encanta. O sigui, podem venir germanes que no ens haguem de casar, eh? Germanes, amics, amigues... Ai, que... Ai, Tatiana, sí, que et trucaré, sí, aviat. Escolta,
bueno, són experiències molt maques, clar, per compartir, la veritat.
Clar, clar. Sí. Parla'ns també ràpidament de l'Impulsa't de Global Lleida, que tu també has estat participant aquest any, no?
Ostres, ha sigut, bueno, a mi gairebé màgic ha sigut l'Impulsa't, perquè ha sigut un, clar, és un programa que al final ens ajuda com a consolidar una mica i a donar-nos una mica més d'empenta doncs, a les empreses que estem començant o que portem pocs anys, no? I a mi el que més m'ha agradat són les mentories individualitzades, la veritat. Hem fet moltes tutories personalitzades i fent com un seguiment i la veritat és que a mi m'ha anat molt bé també a l'hora de posar el focus en segons quines coses, no? Perquè, bueno, ja veus que Artària té tantes branques i que no s'acaben, perquè la meva ment sempre està pensant en moltes idees i al final Impulsa't a mi doncs m'ha servit això, doncs, per posar el foco cap a on vull anar i per on han de tirar una mica les coses i estic molt, molt contenta, la veritat, d'haver-hi participat.
Tatiana, vols acabar jugant al joc del gat garotos amb nosaltres?
Som-hi.
Vinga, va. Si fossis un color, quin color series?
El verd.
Si fossis una fruita?
Segurament el plàtan.
Si fossis un paisatge?
El delta de l'Ebre.
I si fossis una joia d'artèria botànica, quina joia series i on t'agradaria o qui t'agradaria que portés?
Jo crec que seria un anell de la sàlvia, segurament, sí.
T'agradaria que el portés algun concret?
No ho sé. Em costaria molt respondre qui m'ha de portar. Sí, no, segurament pot ser alguna persona que es dediqui amb el tema d'agrònoms o forestals, perquè realment són clients que valoren molt aquestes peces i suposo que també pel tema de conèixer-ho tot de prop. O sigui que algun botànic estaria molt bé.
Tatiana Cercós-Castany, d'Artèria Botànica, joieria artesana, gràcies per ser-hi, una abraçada molt gran i fins molt aviat.
Moltes gràcies, Pili, a vosaltres.
Fitxa. Qui és?
La Tatiana Cercós-Castany.
Què fa?
Faig joieria botànica.
Quina música t'inspira?
El jazz.
Sinergies o batibull creador?
Doncs m'agrada fer col·laboracions amb gent que treballa amb el tema de les plantes amb decoració floral.
Inquietes en constant evolució.
Doncs em veig molt contenta al taller nou i seguint recol·lectant.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
Jordi Morales s'ha tornat a fer història, disputarà els seus 7ens Jocs Paralímpics a París. Serà a finals d'agost, la classificació ja està més que confirmada i avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu. Jordi Morales, primer de tot, benvingut i felicitats.
Moltes gràcies i bon dia.
7ens Jocs Paralímpics que disputaràs a finals del mes d'agost. 7ens Jocs, què suposa per tu, Jordi?
Bé, doncs, home, suposa, evidentment, la primera gran alegria, una gran satisfacció, el poder participar en el gran esdeveniment esportiu per excel·lència que tenim tots els esportistes, i, evidentment, doncs, suposa doncs, un gran repte també per endavant, de cara a poder doncs, lluitar per aconseguir, perquè no, una medalla més.
Si busquem nosaltres una llista de quins són els esportistes que més Jocs Olímpics o Paralímpics han participat, el fet d'arribar a 7 Jocs, això està a l'abast de molt pocs esportistes, tant Jocs Olímpics com Paralímpics.
Sí, 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 sobretot perquè tenim en compte que són 24 anys, que 24 anys són molts. Jo sempre dic que he passat moltes etapes de la meva vida en el món de l'esport i en Jocs Paralímpics, llavors, evidentment, el que és el anar-te doncs, reinventant, el tenir aquesta resiliència, el saber adaptar-te als canvis, perquè, clar, el tenis taula que jugava quan vaig anar als meus primers jocs no té res a veure amb el tenis taula que jugava ara, perquè ha evolucionat tot. Llavors, evidentment, aquesta és la gran complexitat. Més enllà, no?, evidentment, de poder aconseguir medalles i el currículum que puguis tenir, el fet de participar en tants jocs doncs, olímpics o paralímpics, crec que té un mèrit molt, molt alt per això, no? Pel fet d'aquesta adaptació als canvis constants que hi ha en el món de l'esport.
He dit 7 Jocs Paralímpics per a aquelles persones que vulguin sumar per saber quina edat tens. Amb 14 anys vas anar als teus primers Jocs Paralímpics. En 14 anys, Jordi?
Sí, sí, sí. Encara,
vol dir que vas anar recordo, molt jove i que encara ets jove, evidentment.
Encara recordo aquella experiència, a més, un viatge tan espectacular com va ser a Sydney, a Austràlia, i bé, evidentment, no? com deia ara, són etapes diferents, no és el mateix com visc els jocs aquells, no? Amb 14 anys que ara, doncs, que en tinc 38. Però bé, els reptes sempre hi són, les ambicions sempre estan allà i evidentment, la mentalitat sempre guanyadora per intentar donar el màxim i tenir la il·lusió, doncs, de poder aconseguir una nova medalla.
Atenes, Londres, Tòquio, Brasil i ara París. Més a prop, eh?
Sí, aquests són a prop. Està bé. Està bé, també de tant en quant, no, que hi hagi algun apropet, fa que doncs, la gent del teu entorn pugui venir doncs, a veure aquest espectacle. Jo sempre l'explico i dic que per molt que expliqui s'ha de viure, per realment entendre el que suposa. I també per nosaltres, doncs, a nivell de preparació, doncs, més senzill. Són menys dies abans que has de marxar, perquè no tens canvi horari al qual t'has d'adaptar. Evidentment no cal dir que el viatge doncs, és molt més tranquil, no és un viatge llarg, no t'hi has de preparar, no?, pel viatge perquè no tinguis lesions, etc. Llavors, també ve de gust, no? A més, venim d'uns últims jocs molt complicats, no tant pel viatge a Japó, sinó per tota la situació de la pandèmia, amb una preparació extremadament complexa, així que aquesta vegada siguin a prop, s'agraeix molt.
Clar, els últims jocs que vas participar, els de Tòquio, va ser l'any 2021, quan tocaven l'any 2020, però la pandèmia va obligar a ajornar aquells jocs paralímpics i olímpics el 2021, on vas aconseguir una medalla de bronze. Per tant, ha hagut una diferència de 3 anys. La diferència mínima, no?
Sí, sí, sí. I això, al final, va ser un punt a favor. Perquè qualsevol esportista, sobretot quan ja portes molts anys, acabes uns jocs i pensar en 4 anys més se't fa molt llarg. En canvi, aquesta vegada eren 3 i dius, bueno, mira, ja d'aquí un any ja tinc campionat del món, ja tiro cap endavant, no? Ja ni m'ho penso. I per això, doncs, mira, hem arribat fins aquí. Ha costat molt la classificació, però bé, en aquest punt, doncs, mira, el fet de que haguessin d'esperar un any més en l'últim cicle, que això sí que va ser complicat, molt necessari per la pandèmia que estàvem vivint, però també complicat, perquè nosaltres al final ho afrontàvem tot com l'any 2020 i va ser el 2021, però bé, per altra banda, doncs, va fer que aquest període doncs, fos més curt i llavors poguéssim arribar encara a tirar doncs, una Olimpiada més.
En els darrers anys, o en els darrers 2 anys, has participat a molts campionats. S'ha anat al Brasil, Taipei, Egipte. S'ha anat, possiblement, ha estat aquest període olímpic o preolímpic que has participat a més tornejos?
Sí, 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 sens dubte. Ara això està evolucionant molt. La Federació Internacional està apostant perquè hi hagi molts més esdeveniments, que hi hagi molts més punts en joc, molt més llocs de classificació, que la gent hagi de ser molt més professional, que hagi de moure's molt més, i evidentment això s'ha multiplicat. Nosaltres, tota la nostra carrera esportiva, bueno, a l'inici no, que no hi anàvem a quasi cap campionat, però a la que ja portàvem els últims 10 anys o així, jugàvem doncs, una mitjana de 3, màxim 4 campionats anualment. Els últims anys n'haurem fet uns 14 o 15, només en 2 anys. I l'últim any, els últims 13 mesos, ho comptava ahir, doncs he estat en 11. Pràcticament un per mes. I això realment doncs, també cansa. Al final, mentalment, sempre mantenir la concentració, l'atenció en aquests campionats, que el nivell tenés més alt. No és senzill cap on està evolucionant tot l'esport. Crec que és una evolució i un pas molt adequat, molt correcte, cap a aquesta professionalització cada cop més alta, però evidentment també seguir aquest ritme es fa complicat.
Finalment l'has pogut aconseguir i gràcies a la participació en aquests tornejos, finalment estaràs present en els Jocs Paralímpics de París. Ha estat de les vegades en què t'has classificat per anar a uns Paralímpics que més t'ha costat, Jordi?
Sí, sens dubte, és la que més. De les 7 períodes de classificació que he tingut, el primer no em vaig classificar, de fet em van donar una carta d'invitació per jugador jove, per tant, diguem que no vaig ni viure el procés de classificació en aquell, vull dir, em va arribar per sorpresa. Els altres 5 La veritat que doncs, vaig de manera bastant doncs, tranquil·la, em vaig poder classificar. Crec que en aquell moment doncs, estava molt, molt, molt amunt, no?, en el rànquing i tot, i no vaig tenir cap problema. I aquest cas sí que ha costat molt, també perquè hi havia menys places. També s'ha de dir que bueno, doncs la Federació Internacional, amb aquesta reestructuració que està seguint, també dona oportunitats en diferents mètodes. Abans hi havia pràcticament el 100% de les places. Bueno, de fet, només hi havia places o per rànquing o per invitació, no hi havia places per més, per tant, per rànquing hi havia moltes més, era molt més senzill. Ara hi ha un preolímpic que dona una plaça, ara hi ha les places de rànquing de dobles, que són diferents de les places de rànquing individual, tot i que cal aclarir que si et classifiques per individual també jugues dobles, i si et classifiques per rànquing de dobles també jugues individual, però sí que són rànquings diferents, per tant són places diferents. Llavors això fa que tot es redueixi més i que evidentment el nivell que requereixi sigui molt més alt, fins al punt que en el rànquing individual m'he quedat fora per 4 punts, que això és res, res, i 6 jugadors hem quedat amb una distància de 7 punts. Això després de jugar més de 40 campionats en 2 anys, és que és molt poc, però això demostra que hi ha molt poques places i que el nivell que es requereix és molt alt.
Clar, aquest nivell, amb el que comenta, suposa de que hi hagi molt poca diferència, més en rivalitat, que els esportistes es preparen més, Jordi?
Sí. Mira, això, doncs, l'altre dia ho comentava amb una persona de la Federació Internacional que ara doncs, treballa en organitzant aquests esdeveniments i aquests períodes de classificació, i ara succeeix que persones que es quedaran fora eren persones que dins poden aconseguir guanyar medalles. Estem a aquest punt. O sigui, estem en el punt de que pots passar de no classificar-te a que si entres pots acabar aconseguint medalles. Aquest és el nivell que tenim actualment.
Clar, la part positiva és que això fa que aquest esport encara creixi encara molt més, no? Que hi hagi molta més rivalitat, això dona molt més riquesa a l'esport, no? A la competició en si, per tant, puja el nivell. La part negativa, això, que pots tenir opcions de medalla, però no pots classificar per a aquests Jocs Paralímpics. Afortunadament, en el teu cas, Jordi, seràs present a París. Sí. Com ho veus? Opcions de medalla, Jordi?
Sí, sí, sí. Jo crec que, com he dit, tothom que hi anirà, això és la grandesa que hi ha ara, que és que pràcticament tothom, en totes les categories, que anirà als Jocs, tindrà alguna opció de medalla. Pràcticament tothom. És veritat que a vegades doncs, sabem que també hi ha les 5 places que ens sembla pels campions continentals, llavors hi ha categories on certs campions continentals, aquests sí que no tenen opcions. Però excepte això, tothom que entra per rànquing aspira a tot. Aspira a tot. I a més, amb un sistema de competició que serà d'eliminatòria directa, on un partit et deixarà fora, o un partit o dos et treu la medalla, encara més de raó, però això, evidentment, de cara a l'espectacle, és molt, molt, molt bo.
Ha estat l'any que ho has celebrat més, el fet de classificar-te, Jordi?
Sí, sí, sí. Bueno, encara no ho he celebrat ara mateix, però, evidentment,
però ja ho has assimilat, això sí, no?
Sí, sí, jo crec que ja ho he assimilat. És veritat que oficialment la llista surt publicada el dia 22. És el dia que sortia, diguem, oficialment per la Federació Internacional. Nosaltres hem fet comptes, hem fet números i tot, i tot encaixa. Llavors, sí, és la vegada que més m'he emocionat després de guanyar el partit de semifinals de l'Open aquest. Ja vaig veure que els jugadors que em perseguien, no, en el rànquing de dobles ja no podien atrapar-me i vaig dir, mira, Jordi, ja s'ha acabat. S'ha acabat el patiment aquest. Ara ja al final disfruta. I llavors al final vaig jugar un partit espectacular, tot sigui dit també.
Això vol dir, Jordi, que per primera vegada has experimentat aquest patiment o aquesta incertesa de si arribaves o no als Jocs?
Sí, he experimentat.
És una experiència nova per tu, llavors?
Era una experiència nova pel tipus de repte que tenia al davant. La situació, la tensió que he viscut no és diferent de la que he viscut sempre quan lluitat per guanyar medalles, o per cada campió al món, o per cada campió olímpic, o campió d'Europa. Però sí que era per un repte diferent, que era el de classificar-me per uns jocs. Però a la vegada m'estava fent analitzar i veure, donar-me compte de la grandesa que suposa anar a uns jocs. Perquè jo sempre he dit, crec que els esportistes que tenim l'oportunitat de participar en més d'una olimpiada o paralimpiada, a vegades dic, crec que som una miqueta egoistes, no? Perquè crec que ja participar en uns jocs olímpics o paralímpics crec que és una cosa a l'abast de molt poca gent, no? És una cosa excepcional. O sigui, la majoria de gent no s'hi classifica, això és lo normal. Anar a uns jocs ja és excepcional. Clar, quan t'hi classifiques una, dos, tres, quatre, comences a normalitzar o normalitzes el que és excepcional. I no és així. Llavors, potser una miqueta m'ha fet tocar de peus a terra i dir, Jordi, tingues en compte que el que pots aconseguir aquí ara és molt excepcional. És algo molt gran, llavors. Ostres, viu i treballa tu. I treballa tu i aconsegueixo perquè és una cosa que val molt la pena.
I a més, Jordi, has acostumat els teus seguidors a guanyar, a portar medalles, sí, no? A guanyar campionats del món, també, no? Campionats europeus.
Sí, sí, sí. Home, en tant anys de carrera esportiva, doncs també hi ha hagut èxits, també hi ha hagut...
Bueno, també dir que vas debutar en 14 anys, sí, ara en tens 38.
Per això, imagina't, 24 anys, no? Però l'èxit també ha sigut molt excepcional. Jo em poso a comptar les vegades les competicions referents, no?, d'importants que he competit en la meva vida, i n'hi ha hagut moltes més que no he aconseguit l'èxit esportiu que no de les que he aconseguit. Per tant, és excepcional. El que passa que a tots ens agrada parlar molt més dels èxits i sí, és molt maco. Però al final, al darrere, també hi ha hagut moltes decepcions i moltes històries al darrere que no han acabat com un volia, i a vegades per poquet. Però per això és tan important destacar, no? Destacar que l'èxit en el món de l'esport és una qüestió molt, molt, molt excepcional.
I des d'aquí també, des de la ràdio, volem recordar que tant quan has guanyat o quan no ha estat així, sempre has donat la cara a través de la ràdio, de Ràdio Sant Andreu, i recordo aquells Jocs Paralímpics del Brasil, que no va sortir com estava previst, i que després dels Jocs vam tenir aquí els estudis de la ràdio i que vas explicar, doncs, el que havies viscut, no? Per tant, tant a les victòries com a les derrotes, derrotes han estat poques, has estat aquí a la ràdio i ho has explicat obertament, no? Per tant, és d'agrair això també, no? I també amb els missatges que has donat com a esportista, no? Que moltes vegades aquests missatges s'has relacionat amb el dia a dia, no? De qualsevol altra de persona, no? Quan aconseguim un repte, un somni nostre, com ens hem d'afrontar, quan no aconseguim, com gestionem aquesta decepció, que s'ha anat sempre molt més enllà de l'esport, no?
Sí, perquè al final l'esport té moltíssima transferència amb el que és la vida. Jo, per exemple, en el meu cas, tot el que sóc o gran part del que sóc és per l'esport. O sigui, tot el que jo he viscut en l'esport és el que m'ha fet com a persona. I com jo actuo i reacciono en moltes accions fora del món de l'esport és pel que he viscut en l'esport. Llavors, això ens passa a tots. I és tant per les coses positives com per les no tan positives. Per les decepcions o per les alegries. Llavors, al final, quan un esportista vol continuar, les decepcions, el que n'ha de fer és aprendre'n. El que n'ha de fer és aprendre'n i que li serveixi perquè la propera vegada, doncs, no que no li passi allò, sinó que davant d'una altra situació, doncs, sàpiga reaccionar millor basat en l'experiència aquesta que ha tingut. I així és com anem tirant. Anem tirant els esportistes, anem passant els anys, i sense anar-te'n compte, doncs et trobes això, no? Que has participat en 7 Jocs Paralímpics, portaràs 24 anys i sembla que va ser abans d'ahir que vas començar.
Si et pregunto com et veus a l'any 2028... o em diràs pas a pas, olimpiada.
Sí, no, pas a pas. És molt probable. No es pot dir mai al 100%. Però que aquesta sigui l'última experiència paralímpica. Com he dit, no? Cada cop l'exigència és molt més alta i la meva capacitat de ser exigent amb mi mateix és més baixa, perquè són molts anys. Al final, hem de tenir en compte que un esportista d'alt nivell no són les 2, 3, 4 hores que entrena diàriament, sinó que 24 hores està pensant en el món de l'esport, perquè tot el que fa en la seva vida ho condiciona a que en el moment que ha de rendir esportivament en les hores aquelles li vagi bé. Què vol dir això? Que, evidentment, et prives de moltes coses al llarg de la meva vida. I jo he passat moltes etapes de la meva vida en aquest sentit. Llavors, aquests sacrificis també fa que a nivell personal, a nivell professional, deixis de fer coses. I són coses que fins ara la part esportiva pesava lo suficient com per deixar de fer-les. Però hi ha un moment on dius, ostres, és que potser ja em fa igual o més il·lusió fer aquestes coses a nivell personal o professional que no l'esforç o el sacrifici que estic fent al món de l'esport. Llavors arriba un moment que dius, pues mira, queda en una segona plana, veurem de quina manera, no? Evidentment, jo seguiré jugant a tenis taula perquè porto des dels 6 anys fent tenis taula i no sé fer un altre esport, i pues, per un tema salut, etc. Doncs continuaré. Ara, el que és prioritzar l'esport en la meva vida, per tant, condicionar totes les altres coses al món de l'esport, això sí que després dels Jocs de París s'acabarà.
Doncs, hi ha alguna cosa que hagis renunciat per l'esport i que pensis, ostres, ara quan deixi l'esport ho vull recuperar?
Sí, hi ha hagut... Clar, hi ha coses que no es pot recuperar. Perquè, per exemple, doncs, a nivell professional he tingut oportunitats grans... que, bueno, pues que no han pogut ser compatibles. I després, doncs, a nivell personal, doncs, potser formar una família, el fet de poder viatjar més, el poder estar més doncs, amb la meva parella i poder doncs, conjuntament doncs, fer coses. No sé, hi ha moltes coses realment que m'he perdut, no?, de la meva vida pel món de l'esport, que ho he fet encantat, que m'ha compensat moltíssim el que hi he guanyat a canvi, però que ara tinc una edat en la qual considero que ja doncs, potser no em compensa tant i llavors doncs, vull continuar tirant cap a aquest costat més.
Però de moment, com dèiem, a finals del mes d'agost, 7ens Jocs Paralímpics a París, i a més, hi ha un afegit més, Jordi. Per si són o no els teus últims Jocs Paralímpics, això ja ho veurem, però aquest any ja es va anunciar fa uns mesos que les medalles, tant olímpiques com paralímpiques, tindran un fragment de la Torre Eiffel.
Mira, veus que bé, doncs, així em porto un tros de la Torre Eiffel cap a casa. No, de que seran uns jocs, a més, molt inclusius. Primera vegada en la història on el logo de Jocs Olímpics i Paralímpics serà el mateix. A més...
Ja era hora, no?
Ja era hora. Les seus pràcticament també seran les mateixes, on es fa doncs, el tenis taula olímpic i el paralímpic. I bé, doncs ja per fi doncs, veurem uns jocs que comencen a ser realment inclusius.
Jordi Morales, com sempre, un plaer conversar amb tu, parlant d'esports i també d'altres qüestions que també es relacionen amb el món de l'esport, però tranquil que abans de marxar cap als Jocs Paralímpics n'haurem fet més d'una entrevista. I des d'aquí això, novament, felicitats, Jordi. Aquests dies també anava repassant entrevistes que t'havien fet a través de la ràdio. Són moltíssimes les que hi ha a la pàgina web de la ràdio del seguiment que t'hem anat fent i com sempre et volem agrair també la teva predisposició sempre envers d'aquesta emissora. Doncs això, les informacions, les entrevistes i tot plegat. Jordi, que et vagi molt bé. Ara, uns dies de relax, tranquil·litat, sí. I després ja començaràs l'entrenament ja olímpic. Moltes gràcies, Jordi.
Res, com sempre, un agraïment i a tothom que, doncs, que em segueix i que em dona suport i moltes gràcies a vosaltres doncs, per la difusió que ens feu de tot.
I a veure si aquest any a París podem continuar, jo que vam iniciar a Tòquio.
A veure,
el diari personal de Jordi Morales, que va haver molt de seguiment.
Va estar molt bé.
Sí. Esperem doncs, tornar a repetir l'experiència. Gràcies, Jordi.
Gràcies a tu.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa que la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Tornem aquest dijous amb molta més informació. Recordeu que aquest dijous, retransmissió en directe del ple municipal des de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i que una hora abans tindrem l'audiència pública en exclusiva a Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa del Via Directa, i tornem demà amb molta més informació.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.